Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults. Avui, a més, incorporem una nova secció dedicada als jocs de taula.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la L'incendi, de l'escriptora alemanya Daniela Krien.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la Les noies, d'Annette Schaap.
I en l'apartat de no ficció, el llibre Europeus africans, una història per explicar, de la historiadora camerunesa Olive Totel.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem del còmic Puff, de Volker Smith, premi al millor llibre alemany de l'any 2022.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula d'animació Persepolis, de Marjane Satrapi i Vincent Paronneau.
En la secció dedicada a la música, avui us volem parlar de Maria Hein, que estrena Tot allò que no sap ningú.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, parlarem amb l'escriptor balagrí Edgar Cotes Argelich sobre la seva darrera novel·la, Un àngel cruel.
Avui estrenem secció dedicada a presentar-vos els jocs de taula que tenim disponibles per al préstec a la biblioteca. En el programa d'avui us parlarem del joc L'illa prohibida.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la L'incendi, de l'escriptora alemanya nascuda a Mecklenburg, Pomerània Occidental, l'any 1975, Daniela Krien. L'editorial Més Llibres ha publicat aquest any 2023 la tercera novel·la de Daniela Krien, L'incendi, una novel·la compassiva sobre la descomposició vital d'un matrimoni. Quan un incendi destrueix la cabana que havien llogat per passar l'estiu als Alps d'Amergó a l'Alta Baviera, la Rael i en Peter han de canviar de plans. La trucada de la Ruth, una vella amiga de la mare de la Rael, sembla ben oportuna. Necessita algú que li cuidi la casa i els animals perquè ella i el seu marit se n'han d'absentar força dies. La Rael hi accedeix de seguida, sense consultar-ho a en Peter. S'hi estaran 3 setmanes, en aquella casa aïllada, durant les quals espera tenir temps per decidir si paga la pena salvar una relació que fa temps que agonitza. L'autora d'Amor en cas d'emergència i La vall del Mulde ens obre la porta a la intimitat d'una parella en crisi i ens converteix en testimonis d'un incendi sense foc, fet de retrets i silencis, però també d'una secreta esperança de salvació. L'incendi ha estat editada per Més Llibres amb la traducció de Maria Bosom i la podeu comprar per 19,95 o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la Les noies, d'Annette Schaap. Una noia que vol un príncep però se li presenta un gripau. Una noia que espera trobar-se un llop. Una noia amb una germana que no es desperta mai. Una noia que neix monstruosa i deixa els seus pares consternats. Annette Schaap ha convertit 7 contes populars en 7 relats sorprenents protagonitzats per noies que ja no són personatges de conte de fades, sinó persones de carn i ossos, amb els seus propis somnis i desitjos. Després de l'èxit de La nena del far, Annette Schaap en regala un llibre sobre germanes i filles, sobre l'amor, sobre expectatives i decepcions, sobre com allò que ens envolta pot esfondrar-se en qualsevol moment i sobre com afrontar-ho, refer-se i tirar endavant, perquè la vida no és un conte de fades. Les noies està editat per Pagès Editors i el podeu comprar per 16,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre Europeus africans, una història per explicar, de la historiadora i acadèmica nascuda l'any 1970 a Camerún, Olive Totel. Sovint veiem la relació entre Europa i Àfrica com un fenomen modern, lligat al colonialisme. I si pensem en la presència de població d'origen africà a Europa, segurament la concebem com un procés migratori recent. En aquest llibre, Oliver Total ens ajuda a desmuntar aquests tòpics. Per una banda, presenta un seguit de personatges que al llarg de la història han viscut entre els dos continents. Per l'altra, analitza com aquesta presència ha determinat la concepció que des d'Europa s'ha creat de la població, els costums i la identitat dels africans. Així, a partir de l'exploració d'una història que durant molt de temps s'ha deixat de banda, l'autora posa llum a qüestions que segueixen sent molt vives en ple segle XXI. Racisme, identitat, ciutadania, poder i resiliència. Europeus africans, una història per explicar d'Oliver Total, amb traducció d'Helena Ordeig, ha estat editat per l'editorial Peu de Mosca i el podeu comprar per 22 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és el còmic Puff, de Volker Schmidt, premi al millor llibre alemany de l'any 2022. Ets un pirata? L'home que la Bonnie troba dormint a la platja no recorda res, ni tan sols el seu nom. Però veient la seva barba malgirbada i que només té una cama, la nena està segura que deu ser un pirata. Necessita un nom, i sense dubtar-ho, la Bonnie l'anomena Puff. Aquest és el principi de les mil i una aventures que li esperen, plenes de mar, tempestes, mapes secrets i pirates, molts pirates. Puff està editat per Vindy Books i el podeu comprar per 19,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les millors pel·lícules d'animació de la història, us volem recomanar en aquesta ocasió Persepolis, una pel·lícula de producció francesa estrenada l'any 2007 i escrita i dirigida per Marjane Satrapi i Vincent Paronneau. Adaptació de la novel·la gràfica de Marjane Satrapi, que la mateixa autora, en col·laboració amb Vincent Paronneau, trasllada a la pantalla gran en aquest relat sobre la supervivència enmig de la repressió i la barbàrie.
Yo, Marjane, futura profeta, he decidido que... Primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra.
Estamos viviendo un momento histórico.
Cinco. Ninguna anciana sufrirá más.
Si es así, yo quiero ser tu primera discípula.
¿De verdad? ¡Qué bien!
Back on the street. ¿Has vivido una revolución y una guerra?
Pues sí.
¿Y has visto muchos muertos?
Unos cuantos.
Vaya, de pasada.
Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma.
La història comença quan els fonamentalistes prenen el poder a l'Iran, forçant a les dones a portar vel i empresonar a milers de persones. No obstant això, la protagonista, Marjane, és molt astuta i descobreix el punk, ABBA i Iron Maiden, mentre viu el terror de la persecució del nou govern i la guerra d'Iran i l'Iraq. Com a adolescent, l'envien a Europa on per fi pot comparar altres cultures amb el fonamentalisme religiós del que va escapar. Tot i que s'adapta bé a la seva nova vida, no pot suportar la soledat i decideix tornar amb la seva família. Això significa, però, posar-se el vel i sotmetre's a una societat tirànica. Podeu trobar Persepolis a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
El perfil del teu cos dibuixat amb el sol.
En la secció dedicada a la música, avui us volem parlar de Maria Hein, que estrena el disc Tot allò que no sap ningú. Han passat 2 anys des que Maria Hein es va presentar davant el món amb Continent i Contingut, un àlbum de debut amb el qual es va convertir ràpidament en una de les artistes revelació del moment. Tot allò que no sap ningú és el segon disc de la cantant i compositora mallorquina, un àlbum on la Maria Hein aposta pels elements electrònics, amb una producció més minimalista, on la veu és l'instrument principal que vertebra cadascuna de les cançons. Un disc formulat com 13 capítols que expliquen tot el camí d'una relació, des del principi fins al final. Tot un viatge on Maria Hein no ha tingut pors ni cap mena de prejudici a l'hora de posar-se a prova. A tot allò que no sap ningú, Maria Hein ha pogut treballar acompanyada del senyor Chen i de Ferran Palau per arredonir aquest nou camí. I per si encara no era prou rodó, també ha volgut comptar amb les col·laboracions de Rita Payés, Muixca i Soc un Bohemio, i amb el suport de l'Espai Marfà per a la realització d'aquest nou disc.
Tu, jo i ningú més, aferrats en els llençols pendents, de si acaba aquest malson després de tant de temps. De xantes quadern, de paraules que m'avan dient i m'expliquen si vendràs després de tant de temps.
De llibres.
Avui estrenem una nova secció dedicada a presentar-vos els jocs de taula que tenim disponibles per al préstec a la biblioteca. Concretament, us parlarem del joc L'Illa Prohibida. El vostre grup d'aventurers ha de treballar en equip per evitar que l'Illa Prohibida s'enfonsi, amb l'objectiu d'aconseguir prou temps per recuperar els 4 tresors. Un cop els hàgiu recuperat, per guanyar, els haureu de dur a la pista d'aterratge i escapar amb helicòpter. Si, per contra, l'illa s'enfonsa abans que hàgiu pogut completar les vostres tasques, la missió acaba en derrota. L'Illa Prohibida és un joc cooperatiu que està indicat a partir de 10 anys i poden jugar-hi de 2 a 6 persones. La durada d'una partida és de 30 minuts. L'Illa Prohibida, el joc que podeu demanar en préstec a la Biblioteca Margarida de Montferrat o comprar-lo per 31 euros.
Va de llibres.
Avui, a la secció de l'entrevista del Va de Llibres, hem convidat a l'escriptor balaguerí Edgar Cotes. Hola, bon dia, Edgar. Benvingut a Ràdio Balaguer. Com estàs?
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Molt bé.
Fantàstic. Doncs mireu, l'Edgar és escriptor, traductor i corrector. És autor de la novel·la Cor de Gel i també d'un recull de microrelats, Els híbrids minvants. A més, els seus contes també han aparegut en diversos volums col·lectius i també escriu articles i ressenyes sobre els gèneres fantàstics per als webs La Lectora i El Biblionauta. I justament ara acaba de publicar una nova novel·la titulada Un àngel cruel. Una novel·la que, per altra banda, també es presentarà a Balaguer, es presentarà a la biblioteca el dilluns 30 d'octubre, però que nosaltres aquí a Ràdio Balaguer volíem fer un avançament. Edgar, la primera pregunta doncs és una mica obligada, no? És què hi trobarà el lector a Un àngel cruel? De què va Un àngel cruel? Perquè, doncs, segons la sinopsis, ens trobem davant d'una novel·la de terror sobrenatural.
Sí, ens trobarem davant d'una història d'una família que viu a l'Eixample, de Barcelona, uh-huh. i que anirà a viure a un poble que en aquest cas és imaginari de l'estat de Lleida, però és un nom molt reconeixible, que es diu Cop d'Urgell, és a dir, que ja porta aquest Urgell cap a les Terres de Lleida i cap al vostre voltant. Uh-huh. I anirem a viure allí, anirem a viure una casa la qual està encantada. Ja des del, tampoc no és cap espòlit de dir-ho, perquè des del principi ja es veu que alguna cosa passa en aquesta casa, no? Uh-huh. I allà es trobaran doncs, aquest àngel cruel que surt a la portada i al títol mateix, no?
Una portada una mica terrorífica, certament. Però com has concebut els personatges de l'obra? Quina personalitat tenen? Com ha estat aquest procés creatiu de donar vida a aquests personatges tant del món real, diríem, com del sobrenatural?
Sí, ha sigut un procés molt fluid, en realitat. De fet, la novel·la està dividida en tres parts molt diferenciades que s'expliquen des del punt de vista d'un personatge diferent. En aquest cas hi ha Líria, que és la germana petita, l'Èric, el germà gran, i l'Ignasi, que és el pare. I llavors, amb aquests tres personatges, que són com els més importants de la novel·la, vas veient la història, no? I de fet la història torna a començar amb cada personatge i s'explica com la mateixa cosa des dels diferents punts de vista. Crec que això era interessant perquè et permetia doncs, fer molt bé la personalitat del personatge, uh-huh. Perquè ho veies la cosa del seu punt de vista i després, quan canviaves, veies com pot ser el seu punt de vista estar una mica viciat per alguna cosa, no? I llavors, clar, era com més fluid també poder fer els personatges així. I l'Aïria, per exemple, és una noia com que li agrada molt sortir, que és molt oberta, és molt sortidora, li agrada molt... no està mai, és un col·link que no està mai per casa, i en canvi l'Eric és doncs, tot el contrari, que li agrada estar molt a casa, és molt més introvertit, més tancat, i també doncs, un dels aspectes centrals de la novel·la és parlar de l'assetjament escolar, del bullying, que ha patit l'Eric i que té el seu trauma per això també, i per això potser és una mica més introvertit del que seria i li costa doncs, a vegades introduir-se més a nous amics, a la societat, i això es veu molt bé des del, amb la segona part, no? Amb el contrast a la seva germana, que sí que té una entrada a la societat, doncs, això està, bueno, al poble molt més fàcil, no?
Uh-huh. Com bé deies, en aquesta novel·la Un àngel cruel, has creat una mena d'univers, podríem dir, al voltant d'un mas, d'una casa encantada. Quines característiques té aquesta casa o aquest univers, no? Perquè hi ha un cert paral·lelisme també entre el món real i el món sobrenatural.
Sí, de fet, el món sobrenatural és molt poc important en aquesta novel·la. És molt més important els personatges i com les emocions. I és una novel·la que volia centrar molt més en les emocions i tot plegat. La casa acaba sent una cosa alegòrica, perquè al final la casa és com el lloc opressiu on estan, i és més important l'àngel cruel en si com a element sobrenatural. Però és sobretot important perquè això no ho he explicat, però la novel·la, de fet, està escrita en segona persona, és a dir, que és com si l'àngel cruel és el narrador i està parlant als personatges. És a dir, és com que si estigués parlant dintre del seu cap, que és el que està fent. I llavors permet com molt fer un joc psicològic amb els personatges i crec que és més important doncs, el joc alegòric i més realista dels sentiments dels personatges que l'element sobrenatural que acaba sent important, però acaba sent més important més cap a mi més endavant.
Mm-hmm. Tot plegat, què ens has volgut transmetre als lectors amb aquesta novel·la? Què ens vol dir Edgar Cotes a Un àngel cruel? Quin és el missatge, si és que n'hi ha?
Sí, hi ha molts temes. Hi ha el tema de com dels traumes que arrosseguem de la pandèmia, de com han passat nosaltres, que al final això passa posterior a la pandèmia, i que era important fer-ho perquè també molts també arrosseguem doncs, aquesta cosa d'estar tancats molts dies i sí. tot el que ve després. Mm. I crec que també és aquesta cosa que avui dia es veu molt com el pas contrari que es fa de que molta gent, en comptes de voler viure a la ciutat, se'n torna als pobles o se'n torna a això. I crec que és important també descriure això perquè és com una revitalització dels pobles també en aquest sentit. I també doncs, el tema de l'assentament que ja he comentat i no només l'assentament, sinó perquè al final l'assentament és com una cosa que li ha passat abans, no? Perquè al poble en realitat el reben molt bé, malgrat que ell doncs, es pensa que no, el personatge de l'Eric, vull dir, del germà gran.
Sí,
perquè,
sí.
Del germà petit, perdó. Perquè es creu que no el volen acceptar, perquè ja porta resonat el trauma de que ningú el voldrà i que està sol i que millor passar-ho sol i així ningú el podrà fer mal, no? I crec que és important també parlar de tots els actes posteriors que provoca el trauma del bullying, perquè es parla molt del bullying en si, però no del que provoca psicològicament als personatges, als adolescents que pateixen, no?
A banda, doncs, de reivindicar tots aquests temes que ens estàs comentant, entenc que Un àngel cruel també és una reivindicació del gènere de terror, que, per altra banda, no hi ha massa tradició en la literatura catalana. Com ho veus, això, i quins han estat els teus referents a l'hora de tractar aquest tema o de trobar, doncs, això, els referents?
Sí, sí, totalment. És un gènere que en català és molt poc present, malgrat que tenim la tradició de llegendes i d'històries hospitalades per al foc molt important i de mitologia en general, però no s'ha vist traspassat això a la literatura en gaire mesura, tret d'alguns contes gòtics més del segle XIX, tipus, o principis del XX, del Víctor Català, Josep Rovira, etc. I tot el rodaré d'algun conte de terror té. I després, posteriorment, amb històries naturals, les històries naturals de Perucho, que és com segurament la més coneguda.
Sí.
I potser agafant més amb pinces, podries dir, la pell freda del Sánchez
també.
Puyol, que també té punts de terror, però terror pur, així que has encantades, no se n'ha vist. I crec que era important reivindicar aquest gènere, perquè tant el cinema internacional com la literatura internacional és un gènere molt potent, el de Cas Encantades en si mateix, o l'horror folk que es diu, i que en català no tenim, i crec que era important tenir-lo, no?
Doncs fantàstic, aquest terror rural i aquestes cases encantades. Han moltes ganes de llegir aquesta novel·la que tot just acaba de publicar-se, oi que sí? Edgar, fa molts poquets dies.
Aquest dilluns mateix, de sortit.
Doncs mira, si et sembla bé, acabem l'entrevista amb tres preguntes més genèriques que sempre ens agrada formular tots els escriptors i escriptores que passen pel nostre programa. Estàs d'acord? Mm-hmm.
Sí, sí, endavant.
Quin tipus de llibres t'agrada llegir?
Clar, bueno, aquí ja parlarem, a part de terror, doncs m'agrada molt la ficció i fantasia, però jo en realitat llegeixo de tot. També m'agrada molt el còmic, m'agrada molt el manga, m'agrada també les coses realistes, vull dir, m'agrada llegir una mica de tot i anar barrejant, no? I crec que és l'important, que si t'agrada la literatura és llegir una mica de tot i voler tastar de tot arreu, tant literatura com japonesa, com catalana, com de tot arreu.
Si haguessis d'escriure un llibre amb un altre escriptor o escriptora, qui triaries?
Home, doncs has de poder triar així l'Stephen King, no?
Sí, sí.
Penses en gran, no?
Es pot anar a lo gran.
Sí.
I, per acabar, quin llibre hi ha a la teva tauleta de nit?
Molts llibres hi ha a la tauleta de nit, no quin.
Llegeixes més d'un llibre al mateix temps?
Sí, llegeixo dos o tres llibres al mateix temps, moltes vegades. Ara, per exemple, estic llegint un llibre de l'Iris Murdoch que es diu Una cabeza cercenada, que és,
sí.
Que és de... que acaba de sortir de fet ara mateix.
Sí, Impedimenta.
Que m'està agradant molt perquè és d'aquests típics realisme, però més humorístic, absurd, de burgesos que es barallen i això és molt divertit. És molt, molt estil una pel·lícula de Woody Allen portada amb literatura, no? I també estic llegint els nois de Hidden Valley Road.
Sí.
Sobre l'esquizofrènia, és una família d'esquizofrènics que va ser molt famosa crec que als 70 i que es va portar per escop la porta català, i també llegeixo ara de manga de còmic, bueno, còmic manga, el nou llibre del... Bueno, nou, que és dels 80, però del Miyazaki, de l'estudi Ghibli, que és el viatge de Shuna, que és preciós. És tot així, pintat amb aquarel·la i típics dibuixos de tipus de la... del estudi Ghibli, de Chihiro i tot això, doncs, amb llibre, i és preciós.
Doncs escolta, ens anotem algunes d'aquestes lectures que estàs fent en aquests moments perquè tenen molt bona pinta, però evidentment doncs, des del programa del Va de Llibres volem recomanar la darrera novel·la de l'Edgar Cotes, Un àngel cruel, que ja podeu comprar i llegir i que ha estat editada per Espècula. I que, no sé, si voleu saber-ne més, doncs, què et sembla, Edgar, si convidem a tots els oients el pròxim 30 d'octubre a les 7 de la tarda a la biblioteca, perquè l'autor Edgar Cotes vindrà a presentar la novel·la i estarà acompanyat de l'escriptora Ramona Soler. Presentarem aquest llibre d'Un àngel cruel.
Exacte, sí, els convidem a tothom a que vinguin a la presentació.
Doncs moltes gràcies, Edgar, molts encerts, i ens veiem molt aviat.
I tant, moltes gràcies. Fins aviat.
Aquest mes tornen les trobades dels diferents clubs de lectura de la biblioteca i també la programació d'activitats culturals diverses. Concretament, per als propers dies hem programat les següents.
Del 23 d'octubre al 8 de novembre, la biblioteca acull l'exposició El rector de Vallfogona, història i mite. Josep Pedrals comissaria una exposició que narra la vida i l'obra de Francesc Vicent García. És una mostra divulgativa creada amb la voluntat de despertar l'interès cap a la figura de l'autor. L'exposició ha estat produïda per la Institució de les Lletres Catalanes amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
Dimecres 25 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la biblioteca tindrà lloc el concert teatralitzat Les Minyones del rector de Vallfogona. Les poesies del rector de Vallfogona prenen forma de cançons de la mà del compositor Carlos Luprián, interpretades per Pili Cugat a la veu, des del paper de la minyona Raimunda, i la interacció de l'actriu Pilar Ferrando, des del paper de Jacinta, l'altra minyona. Dues mirades antagòniques davant la vida i l'obra del famós poeta. Cançons, anècdotes i conflictes no resolts en un espectacle ple de música, poesia i bon humor.
Dilluns 30 d'octubre a les 7 de la tarda, la biblioteca acull la presentació de la darrera novel·la de l'escriptor balaguerí Edgar Cotes Argelich, Un àngel cruel. La presentació anirà a càrrec de la també escriptora Ramona Soler.
I ja de cara al mes de novembre, la biblioteca acull els actes de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor Josep Vallverdú. Concretament, del 14 al 29 de novembre podreu veure l'exposició Vallverdú Horitzó. Ideada per Carme Vidal Huguet, comissària de l'any Vallverdú, aquesta exposició de petit format busca explicar la vida i obra de Josep Vallverdú per acostar la seva figura polièdrica al públic general, en especial les seves cares més poc conegudes.
Continuant amb els actes de celebració de l'any Vallverdú, el dimecres dia 15 de novembre a 8:15 de la tarda, a la sala d'actes del Casal Cívic, tindrà lloc l'espectacle Un drink en el silenci, estrenat en la passada edició de Jazz al Pati. Xavier Monjes s'encarrega de posar música als versos de Josep Vallverdú i Carme Canela canta.
I per acabar aquests actes de commemoració que hem organitzat des de la biblioteca, el dissabte 18 de novembre a les 11 del matí podreu gaudir de l'espectacle per a públic familiar La Biblioteca de Mr. Seguin, un viatge literari i musical per l'obra de Josep Vallverdú, a càrrec de la companyia Bambadabum. No us ho perdeu.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Vine, del cantautor alzirenc Joan Amèric.
Última vegada he estat somiant, compartíem coordenades en el curs d'un viatge astral. es vibrava querent l'altra part de l'altre. Abraçats ho comprovàvem i encaixaven les meitats.
Me juraves que eres tu qui me somiaves. Et vaig pessigar les voltes per si no eres veritat.
Començaven a passar-nos coses rares, ens creixien unes ales i volàvem de la mà. Però quan torne de somiar en aterrar al llit, el teu rostre s'ha esborrat i tu t'has esmeït. Com si des d'allà on venim et rebobinés algú que no sap que has nascut per mi i que jo he nascut per tu. Quan pugues tornar al meu costat, que sense tu no sé volar, vine. Rastrejant-te sense rastre, delineant una obsessió.
Dibuixos que comencen mil vegades i que es queden en les ganes a les fulles del meu bloc.
Sé que no sé res de tu i alhora ja ho sé tot. I per completar l'absurd de no ser ni el teu nom, algun dia ho entendré recordant el futur. Perquè sé que has nascut per mi i que jo he nascut per tu. Vine.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.